València i avui han continuat les tasques amb un altre avió de Frontex, de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres.
El Congrés ha convalidat el decret de l'embargament d'armes a Israel amb el sí de Podem, això quan es perllonga divendres la detenció de l'activista mallorquina de la flotilla Global Sumut, la mallorquina Reyes Rigo, a Israel. 8:04, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada any, el dissabte al diumenge, si no hi ha ningú, haig un paquet i un maig que on es xavam. I enguany, vaig fer un paquet d'una sabata vella i del cap d'un xot. L'han trobat en el meu trago, l'han trobat. Jo vaig penjar l'entrada. No em de perdre l'humor. No em de perdre l'humor.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Arribat, Xavi Oliver, com anem?
Molt bé, Inés Mateu, la mar de bé, Maria Antònia Miró, com va això? Com
no estic bé. Estic una mica...
És que sempre que tu i jo comencem bé...
Quina baixona, Maria Antònia. És que estic trista, companys. Estic trista.
Què tens, ara?
Perquè ahir vareu anar nomenant els càrrecs i sabia que no estic gaire conforme en la posició que m'adonàreu.
Qui són els directors aquí?
Valtros?
No, només
n'hi ha
una directora.
No n'hi ha una directora.
Ha dit qui som, ha dit qui som.
Tu ets de mà dreta. Tu ets la presidenta i som el secretari general.
Ja. I jo soc... Jo...
Tu ets vicesecretària.
Ah, d'acord.
I jo director general.
Ai, no m'agrada.
Ja soc un xerrat de confiança. Potser.
No m'està agradant aquesta oligarquia.
Bé, igual.
Au, idò, aquí hem anomenat càrrecs espontàniament. Xiu-xiu. Tu, vicesecretària. Però què és això? Que és que vols dur que els papers ponen un tip per avall, a veure, secretària és una professió molt digna.
No, vicesecretària.
Ni secretària.
No, perquè jo soc secretari general.
No, tu vas dir madreta.
Madreta, barra, secretari general. Tu ets presidenta.
I potser som a esquerra, que és així com a més...
Ui, que m'agrada, però ho vol inventar.
No,
Maria
Antònia hauria de ser portaveu. Portaveu? I si em treus el calocutant? No, no sé de
com. M'agrada.
Ah!
M'agrada.
Però... Bé, decidet jo, no és per
res.
Clar. Bé, i d'allà està, presidenta, secretari general, portaveu. Portaveu, perfecte. Ja passarem, ho publicarem en el boi.
En els estatuts de Xiu Xiu.
Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Que avui estic expectant perquè en Xavi du tot el dia dient que mos ha contat una cosa que li ha passat i jo no sé què és.
A mi m'ho volia contar, però és que havia de fer aquest programa, no tenia temps d'escoltar-lo, però m'ha de no sé què d'una cor llarga de per a dins, de la seva barriada.
Mira, avui de matí ha estat tot el de matí demanant-me que faria si fos una jubilada, si me n'aniria de viatge, que si sortiria de festa.
Ah, a mi també m'ha demanat, men, que on aniria de viatge quan fos gran.
No sé què deu voler.
Ja està bé.
Què vols, Xavi?
Mem,
sí,
m'ho contes.
Mem, ho has intentat tot, sora baixa. per amunt, per avall, que si WhatsApp me vol voler contar, no m'ho deixat.
Ara pots.
Ara m'ho deixis, clar. No sé què deu voler, que no l'hem escoltat, que no sé què d'una cosa de padrins. Tot el dia intentant explicar-vos què ha passat i què ha passat. Es matí a una agència de viatges amb sa gent gran de sa meva barriada, que se'n va de viatge amb l'Inserso, i que mos han fet amics i no m'heu fet ni cas.
Però, Xavi, m'estàs dient que te'n vas de viatge amb sa gent gran de sa teva barriada.
Jo, no, però és planàs.
Jo, seriós, es perdonés. Amem,
puc venir?
Amem, escolta'm. Tot va començar de matí. Avui de matí. Ahir de matí, eren d'haver les 7. Vaig passar per davant l'agència de viatges d'Escoi d'en Rabassa, hi havia una coada de gent gran. Eren, aproximadament, els va comptar, una quarantena de persones, i no exagera.
Uau!
No vaig entendre res, jo no sabia el motiu. Al principi va pensar que havien posat un banc d'aliments o alguna cosa així, però després me va revenir que, clar, que començava tot això de l'Inserso.
I què vares fer?
No res, continuar camí, vaig anar a fer feina, però, clar, avui de matí he tornat a passar... I he dit, no, jo, men, som periodista, sóc curiós, i m'he aturat per saber com havia anat tot plegat, com havia anat tot això,
quin
sense...
Quin periodista de raça que ets, que t'atures quan veus
gràcies.
Una cua.
I he entrat a Parte No en Viatges i m'han rebut na Vanessa, na Lucy i na Yolanda. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem? Com esteu? Mireu-vos bé, són divendres. Vos puc fer una entrevista molt ràpida per la ràdio?
Sí, sí, claro.
Amem, jo hi vaig passar per aquí davant a les 7 de matí i era plena de gent gran que feia cor.
Sí.
I per què hi havia tanta de gent?
Bé, és que era el segon dia de venda del viatge de l'Inserso i pràcticament el 90% de la gent tenia la carta per aquest dia. I què passa? Que si la gent no s'aixeca prest i ve a fer cua, pues no agafa plaça. És veritat que les places venien a partir de les 9, però, pues clar, quan abans estiguis, més prest te toca i més fàcil és que te toqui plaça.
I on se'n volen anar?
Bé, normalment, claro, la gent vol anar a circuits culturals, el que passa és que n'hi ha molt poques places. I, bueno, se n'hi van quasi totes a la costa peninsular, que és tot el que banya el Mediterrani.
Però, mem, Xavi, si has d'anar amb l'Inserso, no hauries de ser una miqueta més
sí,
gran?
Mem,
va,
has
demanat carnet.
Vaig demanar carnet, me l'han demanat, però, mem, no va per aquí la cosa, perquè jo t'ho diré que ganes d'anar-me'n amb l'Inserso no me'n falten, jo me n'hi aniria ben tranquil, perquè saps que despatxaven a l'agència de viatges, na Vanessa, na Lucy, na Yolanda, han insistit en el fet que una de les coses que fan a l'Inserso és res. És a dir, fan de tot, però no fan res.
M'encanta, m'encanta.
Ells que volen, de l'Inserso.
O sigui, és el que ho agafen, perquè és molt barato. Bé, malament enguany hagin pujat molts preus, però és veritat que al final tenen un hotel que tenen desayuno, comida i cena, i després hi ha gent que agafa cotxe, hi ha gent que agafa excursions, o sigui...
Fantàstic.
Però està una setmana sense fer res. Una setmana sense fer res.
Una setmana fora a fer res.
Ja m'apunta. I amb la gent que més estimes, segurament. Els teus amics i el teu al·lot, que és el teu amo. Tu tota sola, però amb les amigues.
Clar, una setmana fora a fer res, però clar...
Amb el grupet.
Amb el grupet.
Amb les nines.
Amb les nines. I els nins. Però bé, res. Com comprendreu, no fan un caramull d'activitats.
No. Allà que li donen pressió completa. O sigui, és no fer res. I el que sí, que agafen excursions, li agafen excursió per anar-se'n a veure, bueno, que sigui una fàbrica o alguna cosa així, i ja està, i tornar. Però no volem fer res.
No volen fer res. Bé, que també està beníssim.
Claro.
Molt bé, i l'heu fet segurs, que diuen mallorquí.
Bueno.
Heu venut molt.
He vengut molt, sí. Gràcies a Déu, l'hem donat a molta de gent. Bueno, estan contents.
M'encanta aquesta cançó que has posat,
Sí.
Viajar.
Molt bé. Mem, jo era a punt d'acomiadar-me de na Yoli, na Lucía, na Vanessa, i ha entrat na Rosa, na Ángeles i na Maria Angústies. Totes elles eren en aquesta coa que ahir me va cridar tanta atenció fent coa esperant per entrar en això de l'Inserso i demanar a mem on volien anar. Les sentim aquest moment?
Hola.
Què tal?
Clar,
ells entraven.
Estaven contentes, revolucionades.
Eivissa, quedaven amb l'anmenor.
No, perquè només quedaven lliures Eivissa i Menor. Ara ho explicarem. La qüestió, elles hi anaven, tenien ja tot pactat, però hi anaven perquè tenien dubtes. És típic. Tens dubtes, contractes una cosa, però tens dubtes, clar, i el bus quan surt, aquí, bé, etcètera, etcètera, etcètera. Saps que explicaven, els estaven explicant que només quedava lliure Menorca i Eivissa com a destinacions, però, com dèiem, elles eren de les que havien fet la covardia anterior i ja tenien tot contractat, tot pactat, així, busos, excursions, i primer han saludat l'ànima, una ànima, Ana Maria Angústies. Ara intentaré entrevistar elles dues, ben si volen. En sí, no els vull molestar, tampoc.
Quina feinada, Xavi. Decòrum, decòrum. Que ets educat.
Sí, bon dia. Angústia se llama usted. Com esteu? Bé, som en Xavi.
Ja som... La targeta de los Miguel.
Sí.
No te fan ni cas,
no? Bé, li puc fer una entrevista per IB3 Ràdio.
Ay, por amor de Dios. Pero, Yolanda...
No, igual se deja, no he dicho que... No,
yo se lo pido.
Igual se deja.
Claro, porque... Ayer, ¿sabes lo que pasó? Jo vaig passar per aquí davant a les 7 del matí. Molta gent. I vaig dir, això no ho entenc. Molta de gent. I avui he vingut a demanar-me què passava. I estem, clar, tot és incerso.
Claro, claro, él lo sabe.
Es que todavía no tiene edad.
Jo sé que se fa incerso. Però sap que m'agradaria molt saber.
Yo lo sé. Que...
Vale, yo le pregunto. I si no le gusta, lo borramos todo. Vale.
Quina feinada, una Maria Angústies.
Sí,
Xavi, te va costar.
Te les estaves camalant, però...
Poc a poquet. Va ser molt complicat, però hem de dir que en Maria Angústies finalment van congeniar i va accedir a fer aquesta entrevista. On anau?
¿Dónde voy yo?
Sí.
Pues ahora mismo, de lo que yo quería, no había. Entonces, de momento, pues parece ser que me voy a ir a Málaga.
Ah, bueno, a Málaga, a menjar espetos.
Bueno, ya no. Yo prefiero más... cosa de cultura y eso, pero bueno.
Ah, ¿en qué se n'hi va?
Sola, en esta ocasión sola, lo siento.
Allà coneix gent, imagino.
Me imagino que conoceré a alguien que seguramente en el aeropuerto encontraré a alguien conocido.
Clar, hi ha molta gent que fa sinceso i coneix gent nova.
Sí.
I que fa amigues i amics.
Sí, bueno, yo ya tengo muchas, pero bueno, si hago alguna, pues bueno, no pasa nada.
A veure, Ana Maria Angústies... T'ho ha volgut deixar clar, que s'anava a Màlaga i volia que ningú la molestés.
Ah, podria ser.
Tu, però va fer moltes amigues i ella t'ha dit, ja, amigues, tengo muchas.
No, però...
Almenys sí, volia amigos.
Podria ser.
A veure, hem de fer una crida. Hem de fer una crida perquè ara, en Maria Angústies, tenim un compromís i mos veiem en l'obligació pública de fer una crida.
Per favor, gent gran de Balears, si aneu a Màlaga amb l'Imserso... Feis vols amics d'Ana Maria Angústies.
Que és vera que dic que en té molts, però estaria bé compartir amb qualcú aquesta experiència.
Exactament. Però bé, una qüestió, no acaba aquí la cosa, perquè jo m'acomiadava d'Ana Angústia, li desitjava bon viatge i tot això, però me quedaven dues persones per entrevistar, han dit els noms, dues amigues que viuran una experiència canària, na Rosa i na Ángeles. María Angustia nos ha dicho que se va a Málaga.
Sí.
A comer espetos y a conocer gente.
Hombre, sí, claro. Sí, y ver cosas del interior que dicen que está muy bien, que eso...
Muy bonito. No,
solo conozco la capital. Y claro,
pero ya...
¿Estoy en la radio? Uy,
no, claro.
No, que yo no sabía. No, bueno,
una pregunta muy rápida. ¿Dónde van ustedes?
Yo elegí Canarias. Frutas como loca.
A comer mojo pico.
Y patatas arrugadas y papas.
Eso,
papas
arrugadas y mojo pico. Eso, las papas arrugadas.
Y papas arrugadas y bueno, y lo que encanta.
Pues canarios, exacto. Por ejemplo.
También.
Lo que caiga, hijo.
Lo que caiga.
Ahí, todo lo que entre, que vaya bien.
Ahí, una mano por arriba y otra por abajo.
Epa, que estos señores.
Ya ahora salimos nosotros de la radio.
Claro.
Mi hijo va a decir,
esa
es mi madre.
Bueno, me voy.
Venga, adiós.
Que
lo
pasen
adiós.
Bien, que encuentren canarios.
Hombre, canario
para acá.
Canario de jaula.
No, un canario...
No, pero es que a lo mejor también hay algunos.
¿Voleu canarios de jaula?
No, que sí, yo, de carne y hueso.
Molt bé, gràcies a tothom, que tengo bon dia. I que ho passeu molt bé. Gràcies.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
Xavi, jo no sé si ja anaven revolucionades
sí.
O les has revolucionades tu, amb el canario,
no,
o sigui, tot
jo
això.
Jo devia fer aquestes preguntes.
No, Xavi, beníssim.
Te'n vas de viatge amb elles, sí o no?
M'encantaria anar de viatge amb totes elles.
Jo però... també voldria venir.
Sí, i bueno, això és el que volia explicar avui de matí, però com que no m'ho deixeu, he hagut de fer aquí a la ràdio.
La veritat és que em passa molt de gust que m'ho expliquis ara.
Sí, la cosa és que ha fet sis amigues, una Yolanda, una Lucina, Vanessa, una Maria Angústia, Rosa i Ángeles. Unes despatxades viatjaven i les altres eren ateses. La Yolanda, na Lucy i na Vanessa fan feina a l'agència de viatges d'Escoll d'en Rabassa. Duen dos dies treballant de valent per atendre la gent de l'Inserso. Ho han venut pràcticament tot. I entre les clientes, na Maria Angústies, que va ser de les primeres i se'n va a Màlaga a fer turisme cultural. Després també han passat per Saport, han entrat i han conegut na Rosa i na Àngeles, que van a les Canàries a menjar mojo picón, conèixer l'indret i qui sap. Tal vegada tornen amb un canari. Ara bé, el fet que sigui un ocell o un humà dependrà, una altra vegada, de la sort que duguin.
Jo la que vaig veure és una parada com un microbús.
La situació. Yellow Submarine, volien dir Red Submarine.
Una multitud de curiosos han avistat entre ahir cap vespre i avui de matí un submarí a la costa del port de Sóller.
Segons informa del setmanari local Sóller, molts veïnats de la barriada marinera han quedat sorpresos quan han vist que per la badia navegava un submarí de color vermell.
Segons els testimonis, la nau ha fet voltes durant un bon parell d'hores pels diferents racons de les aigües del port.
La darrera vegada que l'han vist, avui de matí, aferrat a un vaixell, segons la informació local. Es tracta d'un aparell transoceànic dissenyat per a missions científiques i hidrogràfiques amb autonomia per recórrer aproximadament 3.500 milles nàutiques.
És propietat de l'Observatori Oceànic de Madeira.
Jo la que vaig veure és una parada com un microbús.
Tres ràdios, diversitat.
L'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Continuem a xiu-xiu en directe. Quina sort de ser la FM d'Ivets Ràdio. Avui no a futbol, eh? Ni Illes Balears, Palma Futsal, ni el Mallorca. Avui xiu-xiu.
Xiu-xiu.
Tot un privilegi. Escolteu, quan...
Que jugàvem en primera.
Ah, sí, exacte, mai millor dit. Quan pensau en Virac, lloc, què us ve en el cap, vosaltres?
Pols, desert, conflictes armats...
Home, història, civilitzacions antigues, Estats Units també. Mm-hmm. Iraq says 19 people died.
Iraq says 19 people died. I fas contra nines o qualque cosa així?
No. No és un país que m'atregui molt, la veritat, però... I viatjarem ara des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio perquè connectam immediatament amb l'Iraq. Concretament amb en Luis García Delgado, que ara mateix se troba a una ciutat. Mm-hmm. Luis, bon vespre.
Bon vespre, com anem?
A quina ciutat ets?
Erbil, la capital de Kurdistan iraquí.
D'acord, d'acord.
Luis García Delgado té 28 anys, és arquitecte i un entusiasta de la història. Ara mateix mos parla des de l'Iraq, com dèiem, és allà com a voluntari per ajudar a esbrinar els arqueòlegs de la zona què va passar amb un jaciment assiri de 8.000 anys d'història, amb tot el que implica, clar, en aquest país.
Ostres. Luis, a veure, què hi fa un mallorquí a l'Iraq quan t'hi has acabat embarcant en aquesta aventura?
Bueno, me va cridar un professor de la universitat que vaig treballar amb ell, i de becari, i volien voluntaris per ajudar com arquitectes als arqueòlegs que són de París, d'una universitat de París. I perquè nosaltres podem donar una visió un poc més diferent, potser, de les habitacions o de les cases que hi troben, o... Bueno, tenim una altra forma de pensar, i això va bé.
Ara en parlarem d'aquest jaciment. Lluís, però jo me crida molt l'atenció com és Iraq, com és la gent, quina és la situació política que viu el país. És perillós, no és perillós? Vos protegeixen?
Clar, perquè bueno. Imagina, perdona, Lluís, que quan vares dir a la teva família... Aquí a Mallorca, me'n vaig a l'Iraq, conta-mos.
Bueno, ma mare no estava molt contenta. Me va tractar de convèncer de no anar-hi, però jo li vaig dir que me sap greu, però he d'agafar aquesta oportunitat. Sí, i la seguretat, bueno, està bé. Ara mateix el Kurdistan és el més segur d'Iraq, però no hi ha molt de problemes. Sí que pot ser que de tant en quant hi hagi alguna cosa, perquè hi ha conflictes precisament de Kurdistan amb els altres països, perquè, com sabeu, hi ha hagut problemes amb Turquia, Síria, Iran, i de tant en quant fan coses per aquí. Ara mateix, en el juliol, crec que va haver-hi 5 drons que van ficar bombes a infraestructura, majorment.
I com són tots aquests voluntaris que has anat? Imagina que hi ha molta gent que és fora d'Iraq. Has fet com amics, comunitat?
Sí, tots som de fora. Els que treballem allà som 5 arquitectes i 5 arqueòlegs francesos, també. Ara demà arriben 2 més. I després hi ha uns 10 peons de Kurdistan que fan feina tot l'any en excavacions arqueològiques. I bé, ells són qui... qui fan sa feina, precisament. Nosaltres després revisam o detectam possibles conclusions.
I entre tanta feina, has tingut temps també per anar a passejar, per exemple, o fer un pot de lo millor turisme, que li diguéssim?
Poc, poc, perquè bé, tampoc és que hi hagi massa per veure, però el més important jo crec que és la gent d'aquí, que és una gent fantàstica, són totalment diferents perquè és una altra ètnia, i són fantàstics, són una gent fantàstica, els kurdos.
Bé, quan vas arribar, quan parteixes, Lluís?
Pues vam arribar dissabte i partim dia 29.
Ah, bueno, així mateix ja un bon grapat de dies. On dormiu?
Dormim en un pis que hem alquilat, que som 12 en el mateix pis.
Ostres,
i
uau.
Això és un poc caòtic, però... però ens organitzem com podem. És com un pis d'estudiants, però...
Quina aventura.
Molt més gros.
I què mengeu?
Lo que se mos ocorreixi. Cadascun li toca una parella, fas menjar cada dia i han d'anar al supermercat i comprar tot.
I
decidir.
Descriure un poc com és la vida allà. És a dir, jo t'he demanat abans, no sé si m'has escoltat, el tema de la protecció, menys si vos proporcionen qualque tipus de protecció o si no és necessària...
No mos han posat res. Sí que estem en una urbanització que hi ha un senyor amb metralleta a la porta. Això sí,
no és poca
però
cosa.
Més enllà d'això, no hi ha res. És tot bastant normal.
Has provat algun, ara que parlàvem de menjar, menjar que t'acredis l'atenció, que diguis, ostres, això m'està encantant, això no m'està agradant gens.
Però, bueno,
clar, imagina que el supermercat és diferent des d'aquí.
Sí, és diferent, però les marques són diferents, però els productes són els mateixos.
Exacte.
Hi ha coses rares, però tampoc hem experimentat massa per ara.
Anem a parlar de la feina que fas allà, Luis García Delgado, arqueòleg, és el...
Perdona? Arquitecte, voluntari a un jaciment arqueològic.
D'acord. Perdona, Luis, i de què fas allà exactament? És a dir... excavau una ciutat de 8.000 anys a l'Iraq. Explica'm-nos una mica més en detall quina feina estàu fent.
Bé, nosaltres mos aixecam a les 4 i arribam a l'escalació a les 6 del matí, per agafar un poc de matí per no tenir el sol damunt tot el dia. Uh-huh. I després estem excavant, acabam de veure la 1 o les 2 i mos anam a casa, no dinam perquè mos anam a dormir prest i fem una pausa per berenar a les 10 i després ja sopam. I tota la tarda hem de dibuixar el que hem fet durant el dia.
D'acord.
El nostre treball com a arquitectes.
Per tant, imagino que a l'equip sou altres professionals diversos, entre arquitectes, que quin més professions hi ha, professionals?
Sí, bueno, només hi ha arqueòlegs i arquitectes, el que sí que cadascun dels arqueòlegs té una especialitat. Clar. Hi ha una lota que s'experta en ceràmiques i aquesta pues, la cridam quan trobam algo, això per datar, i després se treuen conclusions de per on hem de seguir excavant.
Clar, parlant d'un jaciment assiri de fa 8.000 anys, qui eren els assiris o què passava fa aquests 8.000 anys a l'Iraq? Mos pots explicar un poc com era?
Bueno, nosaltres anam per la informació dels assiris, però el jaciment té 8.000 anys i per allà va passar tothom. Va passar fins a l'imperi otomà fa 100 anys. Després aquest jaciment també se va emprar a la guerra d'Iraq. Hi va haver una base militar de xiraquís i va ser bombardejada per els americans. Bueno, de tot, són 8.000 anys, claro. I això, el més interessant és que com les cases aquí són d'adobe, se queda tot, no sempre un altre pic, i se construeix sobre les cases antigues. I aquesta ciutat va creixent en altura fins a arribar a té 25 metres d'altura, això que se diu un tel, que és aquest montículo de sorra.
Lluís, Lluís...
Que té totes les capes de baix.
Sabem que aquest arquitecte, que té 28 anys, clar, suposant que fa gairebé poc has començat en el món professional, t'agradaria especialitzar-te en aquestes qüestions o tens una altra idea?
Bueno, jo això crec que és un hobby, però no sé si no ets expert en això, no pots fer massa, tampoc. Això m'han cridat per ajudar, però no podria tenir una feina permanent d'això.
Clar, suposant, perquè també les excavacions, els jaciments arqueològics són molt puntuals, també te volien demanar on van a parar totes aquestes peces?
Hi ha un magatzem aquí a la ciutat, que hi tenen tot, hi ha un museu, però, claro, després hi ha una feina de classificació, de veure... Claro, les peces no són molt interessants, tampoc, per veure en un museu. Donen informació, però tampoc hi ha, no sé, escultures molt importants ni res. I només és treure informació per saber com vivia aquesta gent.
Que interessant. I de Lluís García Delgado, ara que faràs? Ets en el pis, te'n vas a dormir, en quina hora tens?
Ara dormir ja, perquè només és una hora més que Espanya.
D'acord.
I ja dormir, perquè demà a les 4.
Mare meva.
I de, és tot un gust parlar amb una persona de les illes, que és a l'Iraq, i sobretot per fer una feina relativament agradable, i agradable, deu ser, pel que has explicat, sobretot en aquest temps convulsos. Lluís García Delgado, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
IB3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
I doncs, si som xiu, xiu, hem de dir que intentam que la gent acabi bé el dia.
I ho aconseguim.
I ho aconseguim, així és.
Esperam. Esperem. Així és, Inés Mateu, encara que el món vagi com vagi, nosaltres estem aquí per això.
Exacte, però no estem aquí només per animar a sa gent. Ha arribat el moment de repartir justícia.
Molt bé, Maria Antònia.
És moment... Ets jutge.
Exacte, soc jutge i és el moment de sa setmana on adjudic gòmets vermells i verds a qui m'aplau.
M'encanta aquest moment.
Qui s'aporta malament i qui s'aporta bé, acorden el meu criteri. No hi ha matisos.
Està tot dit, la vida pot ser així de senzilla. Telephone to you. There'll be nobody home.
Començam el primer goma vermell per una persona pública.
Oh, no.
Vos he de dir. Nom i allinatges. Laura Escanes s'ha comprat una casa a Menorca.
Perdona, Laura Escanes, hi ha molta gent que la coneix perquè és ex d'en Risto Mejide.
Així és.
I l'altra la coneix perquè és Instagramer.
Molt bé, gràcies. La definiria així.
Model, presentadora, influencer...
Guapa sí. I rica.
I bona comunicadora.
Sí, ho fa molt bé, eh?
I talentosa. Mirau, sabeu quan anàvem a classe i era jo de no vos podeu canviar de lloc, goma vermell? Era sí. Una mica per aquest motiu li ha adjudicat un goma vermell a Laura Escanes. Va fer una publicació en el seu Instagram explicant que s'havia comprat una casa a Menorca i del següent.
L'illa de la meva vida, el lloc que tot ho cura, el lloc que m'ha vist créixer, enamorar-me, desenamorar-me, que m'ha vist a les 3 de la matinada amb unes copes de més, plorar, riure, créixer, formar una família, crear records en la meva filla.
I a mi m'agradaria afegir en aquest post l'illa on només aniré quan sigui l'estiu, ara a la que venc a gandoletjar. L'illa on molta gent ja és nascuda i viu, però no té com fer-ho, no sé que heredi, no siguin rics, probablement ho tindran fatal. Una casa més buida, gran part de l'illa, així que goma vermell per ocupar espai i no fer res.
Bravo! Bufa,
més mereixedora seria d'aquesta casa, metges i mestres, però clar, no la poden pagar segurament.
Bravo!
M'he posat molt dura.
No, està bé, passa res. Això, ets jutges desgòmets. Però hi ha hagut un adjectiu que ha passat per alt, perquè l'ha dit molt baixet. Diu, jo te'l diré i tu m'acabes. Goma vermell per ocupar espai i ho diré.
Per bufa.
Ara, vale. Ai, no l'havia captat.
Per bufa, per bufa, bàsicament.
No, ja m'ha agradat molt la frase que has dit. L'illa on molta gent hi és nascuda i vol viure, però no té com, a no ser que heredin o siguin rets.
Com jo. Això sí, m'agradaria que en Laura Escanes fos honesta i acabes de fer el post d'Instagram com toca.
I també dius, una casa més buida gran part de l'any.
Molt bé, Antònia.
Gràcies per citar-me a tots segons de diferència.
Pues que, seriosament, ara, el post això que diu ella, el lloc que tot ho cura. El lloc que m'ha dit créixer.
L'illa de la meva vida. Però què dius?
Enamorar-me i desenamorar-me.
Sí, a molt Menorca.
Com a tothom.
Com a tots els catalans.
Jo, exacte, cadascú a casa seva.
Jo, hi ha coses d'aquest món modern...
que no entenc.
Que m'ho superen. No a veure, i ara anem amb el següent gomet vermell, que és per una pare que podria ser per allò de no jugar amb menjar. O millor dit, no introduir-se menjar per orificis que no siguin sa boca.
Ai, Déu
meu. Per on vas, Maria Antònia? Ho has de dir, això.
Edo, vaig per el segon vermell per sa pare, que sa lota s'ha ficat una llimona per sa vagina a Eivissa. Ja està bé de saturar sa sanitat pública d'aquesta manera. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero
M'ho ha contat recentment la metgessa Alexia Hartman en el seu compte de TikTok.
De fet, n'Alexia és metge eivissenca. La vàrem entrevistar aquí xiu-xiu i té un compte Instagram on explica històries dels seus serveis sanitaris. Va estar a urgències d'Eivissa i li va passar això que contaràs ara tu, Maria Antònia.
Així és, jo vos relataré el seu TikTok. Bàsicament, ella estava de guàrdia a urgències, a Eivissa, estiu, eren les 5 de matí, i arriba una pacient que li conta que se va introduir una llimona, això sí, que abans l'havia fet neta, a la llimona, perquè estaven jugant això, a introduir-se objectes amb el lot que aquella nit havia conegut, és a dir, a l'hora de mantenir relacions sexuals. Clar, no van trobar res més que una llimona, però en el moment de voler-se-la treure, la fruita se va rompre i, clar, la jove va començar a sentir molta coïssó. Lo fort és el que varen decidir fer per eliminar aquesta coïssó.
Con el chico con el que yo estaba, miramos en internet para ver qué podíamos hacer para calmar un poquito el escozor de la acidez de limón. Y encontramos que si te untas queso Filadelfia, lo suaviza un poco.
Alça, no ho passeu a la
nostra, per favor. Ara, és que imagina, soy gent que és a punt de canviar d'emissora.
És que, a veure, és curiós.
Bueno, és curiós i fa oi. Fa oi, això, fa greu.
Arrojero.
Però mira, el primer moment vermell per ell, que no la va acompanyar urgències.
Això no ho sabem, Maria Antònia.
No, diu que era ella tota sola, que se la no... Tinc que entrar per
estic tot. Alexia.
Sí, no especificar que no era, però no mencionar la loca en cap moment. M'apareix fatal, idea de bomber compartida, com a mínim, dona-li conversa a la sala d'espera, que potser vos feis amics i tot. I següent moment vermell, també pas dos, no vos fiqueu coses que no estan pensades per ser introduïdes. I bé, com diu una Alexia...
No hace falta crear un cheesecake de limón con tu cuerpo.
Molt bona, l'Alexia, amb aquesta broma. Sí, sí, aquí ha estat molt bé,
Ben vista, infermera i divertida.
Mira,
però...
jo li vull posar un gomet verd a l'Alexia. Seguiu-la, Alexia Hartman, amb dues N's, perquè dues N's finals. Ella és eivissenca, com han dit, la vàrem entrevistar aquí. És encantadora i explica històries realment interessants. Ella és metge aèria, vol dir que la telefonen cada vegada que necessiten un metge o un avió medicalitzat.
Increïble.
I fa rescats, etcètera, si teniu xarxes, sí. Val molt la pena.
És una feina molt variada. Pots salvar la vida d'un helicòpter o extreure llimones d'orificis.
Sí, exacte.
Gran professional. Edo, mira, ja que has començat amb els gomets verds, el següent que volen donar també és positiu, anem a coses bones, i és gomet verd pòstum, així com ho varen dir l'altre dia, en Jane Goodman. Oh. Ara mateix està sonant la banda sonora de Tarzan, així és, escrita per en Phil Collins, i és que ella mateixa conta que se va inspirar, o quan ella va llegir Tarzan en el seu moment, molt abans de que fos una pel·lícula Disney, amb la Jane Porter, aquest personatge reconegut que tenia molta simpatia en el que són els ximpanzés. Llavors li donam un goma verd a la Jane per millorar l'ambient a l'aula, li diríem, per millorar l'ambient al món. Gomet verd per l'aventurera, gomet verd per defensar aquests animalons que sabeu que no són tan diferents a nosaltres.
Per cert, ara que dius això, que quan li van demanar a Jane Goodall, quin era l'animal que més li agradava a tot el món, no va dir ses monedes.
Va dir scans?
Va dir scans perquè deia que ses monedes s'assemblaven massa en els humans.
Ai, és que era un animalista de cor.
Que impressionant, aquesta
mira,
dona.
És increïble perquè ella va anar a viure en el bosc de Gombe, Tanzània, quan només tenia 26 anys. I, bàsicament, ella no tenia com a tal en aquell moment formació universitària. Simplement ella se'n va anar en aquest parc nacional i, de fet, la va d'acompanyar sa mare perquè era obligatori per ella de la seva seguretat. Això és el que exigien les autoritats. I bé, el que va fer ella, que era molt curiós, és que va practicar s'observació, o sigui, se diu com etologia de camp. Bàsicament, ella no interaccionava amb els animals i el que feia era mirar-los durant hores i hores i hores i ho escrivia tot a la seva llibreta.
Mare meva. T'imagines? Quina paciència.
Una paciència i passió.
Tu, Xavi, no podries.
No, jo em poso nerviós.
Clar, però si t'apassionen els ximpanzés...
No, no fa res aquest. No, sí.
Mira, has dit, com, has dit, no fa res aquest. I d'una altra cosa curiosa que va fer és que posava nom en aquests ximpanzés. Va ser de les primeres científiques que, en lloc de dir ximpanzé número 7, ell els hi donava noms. Per exemple, David Greybeard, com que digui barba gris, na Flo, na Fifi, etc. I això el que va fer és que ella pogués identificar les personalitats dels ximpanzés. I, de fet, una de les altres coses que va descobrir és que va veure com utilitzaven eines, que era una idea que estava associada només en els humans. També va veure mares cuidant a cries orfes, ximpanzés fent-se abraçades i fins i tot besades. Després va veure que fan rituals d'aquella manera, de pluja, o fins i tot quan algun se moria. I una altra cosa que va descobrir és que la cultura, així com la podem entendre, pot ser no és només humana, perquè va com se transmetia en coneixement, maneres d'obrir, per exemple, fruites entre ells. Llavors, què és el que va fer amb tota aquesta informació? Prendre notes, vídeos i fotografies. En el seu moment tenia suport en el National Geographic i, xiu-xiu, que sé que us agrada, a mi també, ell de fet se va casar amb el fotògraf que la va anar a veure.
No ho sabia!
I va ser
que
pare
bonic.
Del seu fill. Se van divorciar just després d'haver tingut el primer fill. Però bé.
Però d'allà va néixer un amor salvatge.
Un amor... espero que el bebé no fos tan pelu com un ximpanzé, però, bueno, en tot cas...
Devia ser molt mono.
Sí.
Perdona, una gran dona, el Celsio.
Goma verd pòstum. I també va viure fins a 93 anys, així que molt bé per conservar-se.
Goma verd per una llarga vida.
Així és. I ara entrem ja a la recta final d'aquest gomet. I com us he dit, bueno, són gomets completament subjectius. I el que us venc a explicar ara, la veritat és que és molt personal. Bé, el que us vinc a contar ara és que jo l'altre dia anava... imagineu-vos, anava en cotxe amb mon pare i conduïa, jo copilot.
M'ho fas car.
Fas car?
Perdó.
De copilot.
No, però sé que en sos igual.
Clar, ara, fas car.
En quin cotxe vols imaginar?
Amb una furgoneta.
D'acord.
No sé ni quina... Anava a dir ni quina raça de
una furgoneta.
Amb una furgoneta i m'ho diu mon pare. Aquest moment és pare fia. I diu, ara que fas feina a la ràdio, potser me podries ajudar a trobar unes gravacions. I jo dic, quina gravacions, papà? I me diu, record que amb mon pare escoltaven junts un monòlegs que eren d'Anxes Fortesa. Diu, jo era molt petit i me'n record que mon pare utilitzava un vinil molt gran i m'ho som tots dos junts i ho escoltàvem. I, de fet, rem molt. I el meu predí era tirant-te a sèrio i va dir, era d'un dels moments que es predí rem més. I clar, en aquell moment mon pare s'estava emocionant, jo també m'haig d'emocionar una mica. Però què passa? Que, com ja heu vist en aquest programa, jo tinc un problema amb els noms, i és com Nino Bravo, Changuete... I d'això no ve d'enlloc, ve d'una herència. I clar, mon pare no se'n recordava del nom d'aquell casset. Clar, què vaig fer? O què podia fer jo com a filla de la generació Z? Què creus que vaig fer?
Una crida a xarxes?
No, perquè no tinc xarxes.
Ah.
Vaig cercar-ho per internet.
Ah, molt bé.
Dins d'aquella anada en cotxe, vaig obrir el YouTube i vaig cercar Xes Fortesa monòlogos, monòlegs. Men, mon pare, de què anava aquell monòleg que te'n recordes? Clar, me va començar a contar un munt d'històries. Jo penso, què he de fer? Transcriure el que m'està explicant mon pare? No. Llavors, si cercam a Google, en el YouTube, Xes Fortesa monòlegs, vaig trobar Xes Fortesa, puja aquí, veuràs Portopí, monòleg, no sé què, Xindent, aquí en estiu del 97, obra completa... Clar, tot eren obres de teatre, no eren aquells monòlegs. N'hi havia molt més, hi havia Balearicus, del 96, un matalàs pel gramòfon, però no. No hi havia penlloc aquests monòlegs fins que vaig veure un vídeo titulat Xes Fortesa, res més. I durava 5 minuts i mig. 4,6.000 visualitzacions. I pujat fa 17 anys.
Propiedad horizontal. No... No, dit així queda bé. Propietat horitzontal. La veritat és que sona. I el que sonarà, ja ho veuran. Fa uns anys que se me va ocórrer es casar-me i ara què mala. I tothom té una mala hora.
Bé, la qüestió és que la meva loca, la soga, cunyats i cunyades, i fins i tot els meus, o sigui, mon pare, mon mare i germans, me començaren a dir, no siguis beneit, no vagis de lloguers. Com que no vagis de lloguers? I jo, que he d'anar a viure a damunt un bany de la Rambla? Tard de comprar un pis.
Monòleg de l'infància de ton pare.
Però clar, mon pare diu sí, Gometbert, i vos diré el nom d'usuari de YouTube, perquè no sé qui és aquesta persona. Gometbert per magentatge, o sigui, és així com es diu l'usuari, que té 5 subscriptors, i no acaba aquí. Després cliques a la descripció del vídeo i mos diu aquest magentatge. Això és un audi d'en Cesc Fortesa d'un casset que vaig trobar. És una petita joia que no es pot trobar al mercat. Espero que vos agradi. Són 11 pistes, però les aniré pujant a poc a poc.
Que bé, com m'agrada això.
Que bé.
Espera.
No, però què va passar?
Les va pujar o no? Bé, perdó.
No, bona pregunta. Les va pujar o no? Vas en el seu perfil i només hi havia aquest àudio. Clar, he posat Reina perquè era una cançó trista. O sigui, aquest home havia jurat en la descripció, pujaré les 11 pistes, aquests 11 monòlegs que
només
queden.
Només n'hi havia una i era justament la de la infància de ton pare.
Sí, la de propietat. Clar, mon pare va endarrere de trobar tot el recopilatori. Ell va identificar aquell monòleg, però falten les 11 pistes.
Val,
per tant, poden fer la crida.
És a dir, han de fer dues crides aquí.
Exacte.
Una, per favor, l'usuari
magentatge de 5 subscriptors, que acabi de pujar aquestes 11 pistes.
Si existeix aquesta persona, perquè recordem fa 17 anys que va pujar aquest vídeo.
Podria estar...
És a dir, nosaltres cercam un usuari de YouTube
que se digui magentatge i tingui 5 subscriptors.
I que hagi pujat un vídeo d'en Cesc Fortesa, en concret, del monòleg Propietat Horitzontal.
Així és. Bé, primer de tot direm gràcies a aquest usuari per encaminar-nos cap a la recerca d'aquest 20.000. Com a mínim sabem que un dels monòlegs és Propietat Horitzontal. I també, d'aquí als Reis, crec que mos podrà donar temps a trobar-lo. I també vull fer un gometbert general a tots aquests herois anònims que comparteixen aquestes joies amb el món. És això, 971-139-00. Gometbert, a qui me pugui ajudar a trobar un LP amb 5 o 6 monòlegs per banda d'en Cesc Fortesa, incloent Propietat Vertical.
Horitzontal.
Perdó, horitzontal.
Però mai no descansa la dansa del mar. Allé les ogres. Écoute la chanson qui pousse. Écoute le son des sirènes. Si le peuple voit rouge, nos cœurs sans barrage. Allons sœurs, frères, marchons tête à l'envers et le tour de la terre sera notre adage, sera notre courage.
Som un riu, riu, som bala, bala.
Molt bé, idò, gomets repartits, 971-139-00, si podeu ajudar a Ana Maria Antònia a trobar un disc vinil amb monòlegs d'en Cesc Fortesa. Faríeu a son pare molt feliç.
I
recordant
també.
I a mi també, perquè si mon pare és feliç, jo també.
Aquelles històries amb en son pare, escoltant els monòlegs d'en Cesc Fortesa, segurament... algú s'haurà sentit identificat d'aquest moment compartit vegent, escoltant en Cesc Fortesa, gran actor de la comèdia de les Illes. Per tant, repàs de gomets.
Fem un repàs molt ràpid de gomets.
Han posat gomet vermell
en a Laura Escanes per haver-se comprat una casa a Menorca.
I per Bufa.
Per Bufa, per haver fet una carta d'amor que jo crec que li falta informació.
Sí, molt bé.
Després han posat també goma vermell a una parella de persones que varen decidir introduir... Bé, això molt... Bueno, en comú... Bueno, és que no sé fins a quin punt
sí, no.
arriben a aquella
situació. És que hi ha tema que vol que
ella va acudir a urgències perquè s'havia introduït una llimona dins ella, mantenint relacions sexuals, i han posat també un goma verd de passada en Alexia, la metgessa que la va atendre.
A Eivissenca.
A Eivissenca, a urgències. Llavors, després, també han posat un goma verd en Jane Goodall, per haver fet tota aquesta feina amb els ximpancers.
Ha estat un goma verd pòstum.
Pòstum, que pòstum. En pot posar un cada setmana.
De fet, sí, podríem fer-ho així. Goma pòstum, perquè va viure fins als 93 anys i va morir fa relativament poc. I després, goma verd en aquest usuari de YouTube que ha decidit penjar un dels molts monòlegs en Xes Fortesa sota el títol Xes Fortesa i res més. I gomet verd, tothom que decideix compartir cultura.
I gomet daurat, gomet de plata...
Ai,
per favor. Ai. No. No estareu d'acord amb jo. Gomet daurat, gomet de plata per aquell oient que telefoni 971-13-9900 i mos pugui fer arribar aquest vinil perquè na Maria Antònia la tinguin contenta i son pare també.
També mos podeu telefonar per dir a qui li posaríeu un gomet verd o vermell. 971-13-9900, encara hi sou atents, d'entrar en directe aquí a xiu-xiu 971-13-9900 si voleu posar gomets. Mos encanta repartir gomets. Tenim un docent...
dins nostre. Pot ser que també és el docent que ha viscut o s'infant que li han posat gomets i ara que mos feim adults podem decidir a qui els hi posam. Poden ser un veïnat, pot ser un familiar. Nosaltres mos agrada xerrar de celebritats perquè els coneixeu tots, però si voleu cridar per xerrar d'un veïnat, aquí estem.
Per xerrar d'un veïnat per...
Per posar-li un goma vermell.
Ah, per exemple, imagina-t'ho. Un veïnat que fa festes entre setmana...
Goma vermell.
De matí. Goma vermell. Jo te'l diria, que faries. Un veïnat que cada matí ves ca i de banca teva fa... Bé, com, això com pixa.
Goma vermell, de goma fet, vermell.
Un veïnat que prepara canelons i t'endú tres que li han sobrat.
Goma vermell. No me fi gens ni mica d'aquest veïnat.
Com que no te fies gent d'una persona que deu canelons d'un veïnat.
Pens que ha fet qualque cosa malament i ho està sobrecompensant.
Maria Antònia, no pots ser així. Has sentit a Maria Antònia?
No,
goma vermell, qui m'adugui menjar a ca nostra, si no, dia, li si no li he demanat.
Ana Maria Antònia, amb bona fe, te posem goma vermell perquè no se'n refia.
Una cosa, sempre algú pot ser com la Mònica Borràs, que no sap que és un gomet.
Com mos valides?
No sap que és un gomet?
Bé, mos valides o no?
Un gomet no sap que és.
Una ferretina, aquestes ferretines circulars d'un color llis.
Que se paren normalment, utilitzen els nins petits... I quan te portes bé, te paguen un verd, i quan te portes malament, un vermell.
Una galeria d'art, és que en Mònica és molt més selecta.
Aquesta ferretina és per saber si s'ha venut o no.
Exacte.
M'ho s'han venut avui.
Ah, un verd super, no?
Verd super.
Un verd super bo.
És boníssim.
Super, super bo.
Jo encara no me'n sé venir que na Mònica Borràs no sabés que era un gomet.
És massa culta, na Mònica, per saber.
És una qüestió, jo crec, generacional, no?
Pot ser.
Nosaltres, la nostra generació, utilitzàvem escoles gomets i a lo millor la seva no.
I me deman si després la futura generació serà tot tan digital que a lo millor ja no tindran gomets, sinó emoticones.
La futura no, la present. Deuen utilitzar gomets a escola avui en dia, els nens.
Clar que sí.
Són els gomets atemporals.
Com posaries digitalment un gomet a qualcú? Li posaria un vistiplau
digital. Una emoticona.
Amb un emoji.
Oh, li posaria l'emoji a l'ordinador.
Sí.
Mentre tu li estàs posant l'emoji, un segon, mentre tu li poses l'emoji a l'ordinador, el nin ja no sap ni què passa.
Però si no tenen llibres, que han de tenir gomets.
Clar que tenen llibres. Què vols pensar que vivim? Una distòpia?
Però jo no ho sé, jo no ho sé.
Jo tampoc, no tenen fi, no ho sé, però...
Per això jo tampoc ho sé.
Li posen un gomet vermell.
Qualcú que mos il·lumini.
On se posen els gomets? En el front?
No, una... Bé, en el meu cas, era hi havia una llista amb els noms de tothom i una grella, i era acumulatiu.
Però també se posaven en el front, a vegades.
I també hi havia festes.
Això és molt violent.
Hi havia festes, a les quals jo no he anat mai, que eren les festes dels gomets.
Ah, sí.
Popularment conegudes com a festes del semàfor.
El semàfor.
Si te posaven un gomet verd, tu entraves... I, no ho sé, m'han contat, eh?
Ah, sí, clar. Però...
Entraves, te posaven un gomet verd, volia dir que estaves disponible.
Val? I vermell?
Taronja vol dir que no anaves de gairebé de qualsevol cosa, però que te puguin sorprendre. I vermell implicava que no, que estés tancat a l'amor, tancat a conèixer ningú, perquè segurament tenies parella.
Era perquè vas de festa.
Taronja era que tens una situació ambigua, no?
Taronja era que no... Que vol fer... Te vol fer de rogar.
No, jo crec que era...
Tu segur que te poraves les taronja.
Jo no poraves res, jo no hi anava en aquestes festes.
Sí, ah, clar.
Tu?
Jo vermell, sempre.
Dani, que no deia control tècnic.
Vermell, sempre vermell.
Maria Antònia.
Verti 4 en es front.
4 verds.
Una pausa pels informatius i tot d'una torna amb a xiu-xiu. Fins ara.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hundar mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar.